Avui celebrem el Dia Mundial dels Museus. I per què se celebra? Doncs per conscienciar les persones sobre la rellevància dels museus com mitjà per l'intercanvi cultural. Es va crear per iniciativa del Consell Internacional dels Museus l'any 1977 i un dia com avui és ideal per visitar els museus del teu municipi, però a més també conèixer i aprendre d'altres museus de municipis propers. Soc el Ricard Álvarez i en parlem d'això i molt més aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, 18 de maig, a hores d'ara, més a prop ja dels 22 que dels 21, 21 i mig, 21.6, és la temperatura que tenim a la ciutat de Lleida, més alta que la d'ahir i que la d'abans d'ahir. A veure, aquesta tendència, si seguirà així, ho sabrem tot seguit a la previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També farem una ullada a la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Els dimarts ja saps que escoltem els consells del nostre advocat, el Josep Lluís Gómez, de Q2 Consultors, i també estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt, obrint la finestra dels records. Amb ell ja saps que el que fem cada dues setmanes és recordar professions perdudes, d'aquelles que quan te les anomenen dius, ah, sí, sí, sé quina és, però que a poc ha anat desapareixent i que moltes vegades ha estat vital a la societat. No les hem d'oblidar, ho fem, ho recordem i les mantenim al dia amb el Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de gastronomia. Avui marxarem cap al sud d'Espanya. Però, vaja, puntualment, perquè ja veureu que amb la persona que hem de parlar avui és una persona que viatja i molt. És que, a més, la seva feina es tracta de donar a conèixer els vins del seu territori, però per tot el món. Per tant, viatjarem força avui a l'Espai de Gastronomia. I a partir de dos quarts i fins a les dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. 21 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bueno, entenc que dia sense complicacions avui.
Sí, sent tranquil. Tot i que aquí Lleida està lluint el sol, les comarques de Barcelona, fins i tot les de Tarragona, meitat nord, estan completament ennuvolades. Que hagi anat avui a la platja, pues, força núvols. Només les comarques de Lleida, fins i tot les que estan limítrofes amb Barcelona, la Segarra, sud del Solsonès, sud de les Garrigues, pues, n'hi ha força núvols. I bueno, estem en una situació anticiclònica, de 4 dies de tranquil·litat, que se n'aniran alternant núvols i clarianes, més núvols cap a la costa, cap a les comarques de Barcelona, sud de Girona, nord de Tarragona, i menys a les de Lleida, tot i que al Pirineu n'hi haurà nuvolades, sobretot a la cara nord, que podrien deixar algunes gotes. Però 4 dies de tranquil·litat vol dir que no farà vent. Hem tingut 9 dies ventosos en el que portem fins ahir, de maig. Sí. Les temperatures fresquetes a primera hora, però tampoc massa, no? Entre 8, 9 graus i 11, i les màximes entre 23, o més fresc que n'hi hagi, 20 graus a Viella, però 26, 27 o fins i tot 28 a la meitat sud de Lleida durant 3-4 dies, fins divendres inclús. Podria haver un canvi de temps de cara al cap de setmana que es concretaria de cara a diumenge, però de moment tranquil·litat atmosfèrica, predomini del sol i un ambient suau, temperat, càlid durant la tarda. Podrien anar de màniga curta les properes 4 tardes, la d'avui fins divendres.
Vale. De cara a la setmana vinent, les previsions com venen pel que queda del mes de maig?
Les previsions que surten dimarts són per aquesta setmana, que sortirien temperatures una mica per sota, de 1 a 3 graus per sota en el Pirineu i nord de Catalunya, i normals a la resta, i la propera setmana ha sortit en blanc, vol dir que estarien entorn a la mitjana, al voltant de la mitjana de les temperatures normals, que ja, bueno, a finals de maig són temperatures ja pues, altes i una fortíssima radiació solar, eh?
Ah, clar, que això sí.
En el jurí, en aquest cas. És a dir, que, bueno, si un nen està exposat a treballar a l'aire lliure o està massa hores, convé protecció, barret, filtre solar, crema, etc., perquè estem en una fortíssima radiació solar. No es veu un gran canvi, podria ser que de cara a diumenge hi hagués un canvi relativament important, un descens de temperatures, núvols i pluies, però l'hem d'anar confirmant els propers dies. De moment ens tenim que quedar, aunque tenim 4 dies, de dimarts a divendres, amb predomini del sol, temperatures suaus, temperades càlides durant la tarda i un ambient tranquil, no farà vent, almenys, no? Que molta gent se m'ha queixat aquests dies de les ventades que
altere,
feia, que eren...
El vent altere. És molt necessari, sobretot a les ciutats, per renovar l'aire, eh? És molt necessari, sí, però altere. A mi fa mal de cap. Mira, què vols que et digui. Armando Álvarez, parlem demà, gràcies.
Sí, demà, bona tarda.
I ara ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
A mi el mal de cap em dona... Perdó, el vent em dona mal de cap. No sé, a tu. Explica-me-ho si vols. Tens a l'abast el número de WhatsApp, el nostre, que és el 664-526-180. 664-526-180. Escolta, t'afecta el vent o no? A mi m'afecta. Ho he de dir així. Em fa mal de cap i com més fort i més dies, doncs més malestar, aviam, més malestar, més neguit tens a sobre i potser contestes diferent, eh? 6-6-4-5-26-80. Enviem un missatge de veu i m'ho expliques, va. Un missatge de text. Vinga, que ens acostem als 22 graus, com ens explicava ara l'Armando Álvarez, tenim per davant aquests dies de tranquil·litat. Ara, això sí, la radiació és forta, per tant, protecció a la pell si has d'estar molta estona exposada o exposat al sol. Parlem de successos. Un bomber fora de servei va salvar ahir un veí de 37 anys que va caure al canal de Serós, a l'alçada de l'avinguda de la Canadenca. L'incident es va produir al voltant de 11:45 del matí quan, segons la Guàrdia Urbana, un home que presentava signes d'embriaguesa va deixar les seves pertinences a terra i va caure al canal. És un canal que, al tenir les cantonades amb, o sigui, els dos costats amb pendent, és difícil de sortir-se'n. Pots surar, però vaja, és difícil de sortir-se'n. Si a més la persona doncs presentava signes d'embriaguesa, el desenllaç hagués pogut ser fatal. Afortunadament, un bomber fora de servei, ajudat de cordes, va poder, finalment, després de demanar ajuda, salvar aquesta persona, i fins i tot no va ser necessària l'actuació dels bombers de la Generalitat ni del grup d'actuacions especials, que es va haver traslladat fins al lloc dels fets. I la Fira de Mollerussa, que ja vam dir que ha anat aplaçant-se per a veure si la cosa millorava, doncs finalment Fira de Mollerussa ha confirmat la celebració de la 148a edició de Fira de Sant Josep els propers 4, 5 i 6 de juny. Si no hi ha cap imprevist epidemiològic, serà el primer gran certamen firal que se celebrarà a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, i és que els organitzadors han assegurat que el recinte, que estarà totalment perimetrat, podrà absorbir fins a 8.000 persones al mateix moment entre els diferents sectors. El director de l'ENS, Xavier Roure, ha explicat que ja compten amb 140 expositors, una xifra relativament inferior a la prevista per la passada edició, quan hi havia d'haver 240, però ha destacat que serà una convocatòria extraordinària i molt demandada pel sector. Aviam, que la fira estigui totalment perimetrada és una necessitat que tenim ara. És a dir, és a l'aire lliure, hi ha molts metres quadrats, hi ha molt espai, però l'aforament segueixen restringit segons la superfície. Poden ser-hi fins a 8.000 persones alhora i, per tant, per això ha d'estar totalment perimetrada, perquè un cop ja s'estan comptant les persones que entren i les que surten, un cop s'arriba als 8.000, doncs s'ha de tallar l'entrada fins que tornin a sortir persones. És normal. Sembla que siguin molta gent, 8.000 persones, però vaja, les persones que habitualment anaven a la Fira de Sant Josep, segur que al final hi haurà cua. Per tant, si tens ganes d'anar-hi, vés-hi d'hora al matí i així podràs entrar sense cap mena de contratemps. Obrim plana local de la ciutat de Lleida, i és que un total de 142 botigues de Lleida exhibeixen els seus aparadors els uniformes de 71 colles de l'Aplec del Caragol. La iniciativa forma part de la campanya de dinamització L'Aplec als aparadors de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol, i la Federació de Comerç de Lleida. A la vegada, les dues entitats també han posat en marxa el concurs Passaport Comerç de Lleida, un joc de descoberta que s'enmarca dins d'aquesta promoció. Consisteix en omplir un passaport esbrinant de quina colla és l'uniforme que s'exposa en cadascun dels establiments de la FECOM que s'han adherit a la campanya. En fi, és una bona manera també de recórrer la ciutat de Lleida, de trobar racons que potser feia temps que no hi estàvem, i més venint d'aquest any i escaig que portem, en què hem estat molta època confinats, i és una manera també de reactivar doncs, el comerç també, perquè, escolta, aniràs visitant comerços, pots entrar, i si necessites alguna cosa, doncs comprar allí on estiguis. Això estarà durant tota aquesta setmana. Encara dins de la ciutat de Lleida, ens anem cap al barri de Pardinyes, on segueix havent-hi doncs, aquest problema latent amb aquesta residència que tot sembla indicar, segons les decisions de l'Ajuntament de Lleida, que no es realitzarà, que tenia reservat un solar per fer-se i que d'un dia per l'altre l'Ajuntament va canviar i va dir que no, que aquí farem un alberg. Doncs l'Organització de Veïns de Pardinyes, Orbepar, la Plataforma en Defensa de la Residència i la Fundació Barri de Pardinyes van registrar ahir a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de la Paeria un total de 5.361 signatures a favor que es construeixi el que s'havia de fer, una residència de persones grans al solar del carrer Josep Pallach, on l'Ajuntament ara preveu construir un alberg. Una residència que, segons destaquen aquestes entitats, la Paeria va prometre el 2007, ulla, el 2007, per la qual cosa van deixar clar que no pararem fins a aconseguir que es compleixi aquest compromís i farem el que calgui. És curiós, eh? L'Ajuntament del canvi, l'Ajuntament del diàleg, l'Ajuntament de la transparència, que agafi un projecte que estava aprovat l'any 2007 i que sí, és veritat, no s'havia realitzat, segons sembla, per falta de fons. És que al final els diners són el gran problema de tot. L'Ajuntament del canvi, el del diàleg, el de la transparència, d'un dia per l'altre decideixi, aquí havia d'anar una residència, fora, residència, jo hi faré un alberg. I ja està. Poca... Vaja, no sé. Poca mà esquerra, poc diàleg. Vaja, no sé, però no em sembla que 5.361 signatures, o sigui, persones que s'han pres la molèstia de signar, sigui poca gent, eh? No em sembla que sigui poca gent. Per tant, potser l'Ajuntament hi hauria de parar cura amb aquest tema. Almenys asseure's i escoltar-ho, eh? Escoltar-ho i potser tenir un pelet de sentit comú. Vaja, veurem com van les coses. Sense deixar de banda, sense deixar la informació de l'Ajuntament de Lleida, ara l'Ajuntament oferirà un total de 104 places en 18 habitatges moblats per a treballadors de la campanya de la fruita. Es tracta de 14 pisos de l'empresa municipal d'urbanisme i 4 pisos més cedits per l'Agència Catalana de l'Habitatge, que segons s'ha anunciat durant la campanya agrària estaran disponibles perquè siguin usats, perquè la gent pugui dormir. Segons la Paeria, els habitatges són complementaris a l'espai del pavelló de Fira de Lleida i es podran començar a ocupar l'1 de juny. Van dirigits a persones treballadores del camp en situació de precarietat econòmica, però amb contracte laboral vigent, i el cost de l'allotjament serà de 4 euros per nit, 120 euros al mes. Es requerirà una fiança de 100 euros i els pisos estan distribuïts per diferents barris de la ciutat de Lleida. I obrim el bloc d'informació de coronavirus perquè un positiu de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp ha obligat a aïllar els contactes estrets que no estan vacunats. Segons Salut, es tracta d'un resident que ja havia passat la malaltia fa uns mesos i que continua ingressat a l'Hospital Comarcal del Pallars per la patologia que va determinar el seu ingrés i sense clínica Covid. Ara el centre passa a ser taronja per aquest cas, però les residències assistides i de la tercera edat de la Regió Sanitària de Lleida segueixen sense cap cas positiu de Covid-19. El passat 4 de maig anunciava que totes les residències eren verdes per primera vegada des de l'inici de la pandèmia fa més d'un any. i els ingressos per Covid-19 als hospitals públics i privats de la regió sanitària de Lleida s'han situat per sota del centenar per primera vegada en el que portem d'any. En concret, segons dades del Departament de Salut, hi ha 93 persones amb el virus ingressades als centres hospitalaris, i des del passat 18 de març, quan hi havia 100 persones ingressades, que no registrava una dada tan bona. Les UCI també continuen a la baixa i hi ha 15 persones en situació crítica, 5 menys que dilluns. I actualment, en les darreres 24 hores, Salut ha notificat 37 nous contagis diagnosticats a la província de Lleida. Això vol dir que les dades actualitzades al Pla de Lleida situen el risc de rebrot Ulla a 116 punts. A partir de 100 està considerat alt, vermell, però fa exactament... des del passat 22 de juny del 2020, o sigui, des de fa 11 mesos, que no arribàvem amb un risc de rebrot similar. Estàvem a 114 punts llavors, ara estem a 116. Des de llavors sempre hem estat per sobre, sempre, en els darrers 11 mesos. I la RT ha baixat al Pla de Lleida a 0,63. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està a 160 punts, la RT 0,83, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 128 punts i la RT ha baixat al 0,75. Són notícies no bones, boníssimes, que el que fan és que et diguem que s'ha de seguir així. Evidentment que les vacunes han ajudat moltíssim, però s'ha de seguir així. Deixem que avui acabi amb notes de música, i és que el músic Franco Battiato, un dels més cèlebres cantautors i compositors italians de les darreres dècades, ha mort a la seva casa de Sicília, al sud d'Itàlia, ha informat la seva família i segons els mitjans locals. Battiato, de 76 anys i que estava malalt des de fa temps, era conegut mundialment pel seu estil poètic i existencial, que el va acompanyar durant tota la seva carrera amb cançons, com per exemple la que escoltes, del 1982, que originalment es titulava Voglio vederti ballares, però que també va fer la seva versió en castellà, Yo quiero verte danzar, Franco Battiato.
Al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que els trobes a internet, a www.q2-consultors.com, que tenen equips a molts llocs, que els pots trobar a Barcelona, a Viella, a Balaguer i a Lleida. I a Lleida, concretament, estan al passeig de Ronda número 57. I si no, et dono el número de telèfon, que és la manera de ràpida i pràctica avui en dia. 973, a més és fàcil de recordar, 973 28 28 18. 973 28 28 18. Tu truques, expliques la teva situació, el que necessites, i ells de seguida t'indicaran en quin departament parlar i et buscaran una solució personalitzada. Són Q2 Consultors. Nosaltres, normalment els dimarts, parlem amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, ja estem al mes de maig, però al mes d'abril hi va haver una novetat, que sí que és veritat que va ocupar algun titular, però que no se n'ha parlat a fons, i és canvis en la llei de consumidors i d'usuaris amb el tema de drets i de garanties. La gent que no en sabem ens vam quedar amb la xifra aquella de... Escolta, passem de la garantia de 2 anys a 3 anys, però suposo que els canvis van més enllà, eh?
Pues sí, Ricard, els canvis van una miqueta més enllà. El dia 27 d'abril va publicar-se un real decret llei que el que feia era transposar una directiva comunitària. La majoria de les normes que arriben al nostre país suposen pues, una transposició comunitària, un equiparament a la normativa comunitària, una millora. I en aquest cas fa referència als consumidors usuaris, que ho som tots tard o d'hora. Tots comprem, no sé, sí, un jersei, tots comprem un ordenador, un mòbil, una altra cosa. I aleshores cal veure quina garantia tenim amb aquests productes o en el servei que es presten, que és diferent de la garantia que pugui tindre un empresari, que cal ficar de relleu, i també cal ficar de relleu que quan es tracta d'un producte concret cal veure si hi ha algun règim, alguna protecció concreta, perquè no és el mateix un producte farmacèutic, un producte bancari, un automòbil, una vivenda, que són, per exemple, productes que tenen una garantia especial, una garantia millor, no? En aquest cas, el que fa aquesta normativa és ampliar, com tu has dit, els drets dels consumidors usuaris. Inclou també una categoria específicament molt important, no sé si és pel fet de la pandèmia que ha tingut més rellevància o perquè ja en tenia de fet, que són tots els subministraments de continguts i de serveis digitals.
Ah, mira.
Aleshores, aquí també estan molt remarcats en aquesta normativa. I comença a introduir una sèrie de reformes. En primer lloc, el que és el producte conforme. Què és un producte correcte? Quins requisits ha de complir objectiva i subjectivament? En primer lloc, cal dir que aquell producte que ens venen s'ha d'adequar amb aquella descripció que ens realitza el venedor, amb aquella, diguem-ne, publicitat que ens fa, no? En segon lloc, aquell producte ha de ser apte pels usos que normalment se destinen a aquells productes. Uh-huh. En tercer lloc, ha de ser apte per qualsevol qualitat o ús especial que jo el reclami, jo li demano al venedor per aquesta destinació especial, per tant, ha d'adequar-se amb aquella especialitat. I ha de tindre una qualitat i unes prestacions que són habituals pels productes d'igual naturalesa. Si no es compleix aquest requisit, pues jo el que puc fer és o demanar una reparació d'aquell producte, si es pot reparar, una substitució, un canvi, una rebaixa en el preu, en el seu cas, i finalment, com a qüestió més traumàtica, doncs ja demanar la resolució del contracte, és a dir, torneu més diners perquè ens entenguem, sí, no? I el que tu deies abans, aquest període de garantia dels productes s'augmenta de 2 anys a 3 anys. Des del moment en què jo rebo els béns, des del moment, ojo, des del moment que se m'instal·len els béns, perquè la instal·lació també és una cosa important, és a dir, si jo compro un aire condicionat, imaginem si té que instal·lar, la instal·lació forma part de la qualitat del producte, per tant, no solament el producte en si mateix, l'aparell ha de ser correcte, sinó la instal·lació. Tot i que cal dir que la majoria dels productes de manera convencional ja tenien una garantia superior, eren molts els productes que no es limitaven als 2 anys, sinó que tenien una garantia superior almenys en algun aspecte, no? Per tant, si no hi ha una previsió especial, passa de 2 a 3 anys. I la segona qüestió important és que hi ha una presumpció de que aquell aparell, de que aquell bé, de que aquell servei que no funcione, hi ha una presumpció de falta de conformitat que s'incrementa de 6 mesos a 2 anys. Què vol dir això? Que si algo falle, presumisso que l'aparell falli, que no és atribuïble a qualsevol altra causa, a causa nostra, per dir-ho d'una manera. I passem de 6 mesos a 2 anys, el qual, d'alguna manera, me legitime per anar a l'establiment i dir, escolti, miri, canviem, arreglim, torni més diners, i això és molt important, val? I, a més, el pla de prescripció, és a dir, el pla per anar a reclamar, passa també de 3 a 5 anys. Caram. Tinc un pla per reclamar amplíssim. Potser diria que, a veure, és poc habitual que es ten tant temps, però tots els plaços s'incrementen, el de garantia, el de presumpció de falta de conformitat, que aquest és molt important, i el pla per reclamar. I, finalment, la llei el que també diu és que el fabricant tindrà que continuar amb el servei tècnic i la disponibilitat de peces de 5 a 10 anys.
Sí.
Que quantes vegades havíem anat a reparar un electrodomèstic?
Sí, sí,
no,
sí.
Que ja no el fabriquen, ja no tenim peces, doncs ara estaria obligat fins i tot a 10 anys.
No, i a més normalment et diuen, no, escolta, que això costa més a reparar-ho que un de nou.
Correcte.
Però, no, escolta, i si a tu et fa el servei el que ja tens i total és una peça, doncs jo ho trobo benvingut, sigui 10 anys. És que les coses, darrerament ens havíem acostumat que eren, perdó, deu ser i tirar, doncs no, les coses han de durar, han de durar.
Sí. No, el que passa que l'avanç tecnològic moltes vegades fa que una cosa es torni obsoleta.
Això també tens raó.
D'aquest període de temps. Però diguem-ne que les garanties s'incrementen, cal dir que totes aquestes garanties que he esmentat ara sempre es poden millorar, però mai, ni que ens facin signar un document, mai se poden alliberar o limitar.
Val. Val?
També cal dir que totes aquestes mesures que hem inventat ara no estan encara avui en vigor, sinó que tot això entra en vigor el dia 1 de gener de l'any 2022, és a dir, dintre d'uns mesos.
Val.
Per què això? Pues perquè totes les coses, totes les marques de productes o serveis tenen que canviar la seva informació que hi ha dintre de les caixes.
Ah, bueno, clar, sí, els paperets aquells que no miren mai, sí.
Els paperets aquells que estan normalment escrits en xinès,
sí,
i que no entenem,
sí.
Pues, això ho hauran de canviar i s'ha d'adequar, per això aquest pla que se'n diu de vacatio legis, perquè s'adequa la normativa.
Molt
és a
bé.
Dir, estem d'enhorabona, tenim una millora i, bueno, esperem, de totes maneres, no tindre que utilitzar aquestes garanties, aquests remeis, perquè tot funcione bé.
Escolta, si una persona ara està pendent de comprar-se una cosa important i li és igual esperar-se, el podem aconsellar que s'esperi al gener?
Bueno, jo, com t'he dit abans, crec que la majoria dels productes de serveis tenen un pla de garantia que ofereixen com un plus més enllà dels 2 anys. Per tant, seria molt probable que un producte de qualitat, de prestigi, no ens fes falta, potser, això, no? Perquè ja té una garantia particular. Però, bueno, és una qüestió també tenint en compte.
Bueno, això tenint en compte. Hem parlat amb el Josep Lluís Gómez, és advocat, ja ho sabeu. Us donem informació genèrica, però després cadascú té el seu cas, la seva particularitat, etc. Quin és el consell? Doncs fàcil. Truqueu al telèfon 973-28-28-18, expliqueu el vostre cas i us assignaran al departament i a la persona concreta per buscar la solució particular al teu cas, que de veritat que val la pena, que t'estalvis molts mals de caps. Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultes, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ara ja és l'hora en la que obrim la finestra dels records. Ja saps que ho fem dos cops al mes, amb dimarts, i que el segon i el quart de cada mes, i que... Bueno, estava pensant que a l'hivern potser ens fa més mandra obrir la finestra perquè entra més fred, però que ara de cara al bon temps doncs la cosa canvia. Ja saps qui està al peu del canó obrint la finestra? Doncs el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els seguidors. Bon dia, Ricard.
Bueno, és que a més fa un any que obrir la finestra s'ha convertit en prioritària, tenir tot ben ventilat.
Ventilat.
Ja és una obsessió, i ara ja...
Per això, els que no tenen problemes de ventilació són els personatges que parlarem avui.
Aquests
no tenen problemes de ventilació, perquè estan tot el dia ventilats.
Bueno, ja sabeu com el Joan Bellmunt i la finestra dels records, a part de parlar de dates concretes que van caient al calendari quan hi estem a prop, parlem d'oficis perduts. Són d'aquells que, quan te'ls anomenen, dius, ah, sí, és veritat, però llavors pares a pensar i dius, sí, fa molt temps que no en sento parlar d'aquest ofici. Són aquests que silenciosament van desapareixent i que han estat, o que són, o que han estat vitals al desenvolupament de la societat i que no els hem d'oblidar, que no ens podem permetre el luxe d'oblidar-los. Així que avui tirarem cap a oficis perduts, o pràcticament perduts. I quin ofici parlem? Home, ja ens has dit que estan ben ventilats. A veure, primera pista.
Mira, avui parlarem dels pastors.
Ah, home, i tant, però que estan ben ventilats.
Cal dir que encara hi ha ramats i pastors.
Sí.
Però no com eres feia abans, que és com desgranarem nosaltres avui la nostra exposició.
Uh-huh.
Però vull dir, per això et deia que estan ben ventilats, perquè
sí,
són
sí,
tot
sí.
el dia a l'aire lliure.
I tant.
I cal dir que avui encara hi ha ramats i pastors que els menen. Però ja no són tan freqüents. Les immenses ramades que aplegaven milers d'ovelles i que es traslladaven a l'estiu des de les planures seques cap als pasturatges tendres del Pirineu per a tornar cap a la Terra Baixa a la tardor, pràcticament allò que se'n diu la transhumància. Amb el transport motoritzat, la transhumància va desapareixent i amb ella moltes costums i tradicions propis de la vida dels pastors de muntanyes. Recordo ara com a anècdota un pastor que em vaig trobar allà a Montgarri, portava una gran ramada, i li vaig preguntar, i quantes ovelles porteu? Diu, 1300. Vaig quedar parat. Dic, 1300? Dic, 1300? No, 1300. Ell comptava 100, i 13 vegades que eren 1300. És curiós, però vull dir, si més no, vull dir, ho he volgut recordar, això.
Pensava que em anaves a dir aquell acudit de les blanques o les negres.
Sí, no. Aquest era el de l'Eugenio.
Sí, no.
Per tant, diguem com es desenvolupava, Ricard, l'activitat dels pastors al començament del segle XX i durant molts anys va ser així, segons testimonis de l'època. Per traslladar-se a les altes planures, el ramat de diverses pagesies, de diversos pobles i diversos pastors es reunien en llocs determinats per formar la gran ramada i emprendre la marxa pels camins ramaders o cabaneres, que també se'n deia carrerades, i que era un dret que tenien adquirit i que mai han volgut deixar perdre ni mai s'ha perdut. Per tant, les carrerades és pel costat que passaven els pastors. Per a menys la ramada per la muntanya, hi havia un pastor en cap, el majoral, que comandava els altres pastors, que eren el pastor de la dreta, el pastor de l'esquerra i el majoral de la tarda. Per tant, era tot un ritual. Aquest últim, al matí, quan el ramat sortia a pasturar, anava al darrere. En canvi, anava al davant quan a la tarda el bestiar tornava cap a la pleta, al girar, i llavors era el que anava al davant. Cal dir que hi havia un cinquè pastor que l'anomenaven la mestressa, que tenia cura de la barraca on dormien i sopaven els pastors, i és el que feia el menjar per tots els pastors que pasturaven. Cal dir que les barraques eren de pedra seca, planta circular amb sostre en forma de volta coberta amb gleves i els fems de l'ovella al damunt per evitar l'entrada de l'aigua de la pluja.
Mm.
I a la barraca hi havia els llaços dels pastors, fet de boixos i pells amb coberts de drap cruixut. També hi havia doncs, els llaços que de la llana per dormir ells. Tenir les ovelles eren tancades a la pleta. Era un recinte format per un mur baix de pedra i per estaques o troncs. I al matí, la ramada era engegada i conduïda cap als pasturatges que havien triat el majoral per passar-hi el dia. Els pastors tenien la missió de conduir la ramada, vigilar que les ovelles no s'esveressin en cap tempesta i curar-les en cas de que sofrissin nafres o malalties. Per fi, portaven oli de ginebre, bo per a les llagues, i que usaven com a remei en general. Per a la vigilància i conducció de les ovelles, els pastors comptaven amb l'ajuda dels gossos. Abans hi havia els gossos ramaders de gran mida, els mastins que deien, que portaven un collar de ferro amb llargues punxes per evitar que els llops els agafessin, perquè cal dir que abans hi havia doncs, bastanta fauna de llops i, per tant, la protecció era dels gossos i portaven aquests collars per si s'abarallaven amb el llop que no els mosseguessin al coll. I cal dir que quan la ramada tornava de les altes pastures cap a la terra baixa, es procedia a la tria de les ovelles i era una operació que separaven i comptaven una per una i les tornaven als seus amos. I per poder fer-ho, les ovelles s'havien marcat prèviament amb una marca de ferro que se submergia en pega bullent i s'aplicava a l'anca o a l'esquena. Era la marca del ramat. Mm. Les ovelles llavors no portaven esquelles en el pasturatge, però durant la marxa vers la muntanya els moltons portaven esquelles grosses, anomenades mitjanes i borombones, que després eren guardades al costat de la cabana dels pastors. Com anaven vestits els pastors? Pues els pastors d'aquella època vestien calces, jac i armilla, de drap o de vellut ratllat, barretina vermella, sabates ferrades i un sarró de pell d'ovella. I més antigament, en comptes de jac, portaven samarra, que era feta de pell d'ovella amb la llana per la part de fora. Per guardar-se de la pluja usaven una grossa capa de drap amb caputxa i uns botins o polaines altes de cuir. I també era corrent l'ús d'un gran paraigua. Per això aquest paraigua era conegut, quan la gent el veia, el paraigua del pastor, perquè deia que hi havia tot el ramat a sota. Portaven per fi un bastó llarg amb ganxo de ferro al cap, anomenat tirapeu, que servia per agafar les ovelles per la pota quan s'havien de separar del ramat. Encara avui el tirapeu encara s'usa. I els pastors menjaven molt frugalment, sopes al matí i al vespre, amb oli o cansalada, i per menjar durant el dia portaven el sarró, pa de cansalada rostida o bé formatge. És a dir, menjar també sa i frugal. I durant la llarga jornada s'entretenien a què? Pues treballant la fusta de boi i fabricaven culleres, pipes, esclops, escudelles i altres objectes que adornaven amb dibuixos gravats a la fusta. La vida de pastor va ser difícil, molt difícil. I hi ha cançonetes que ens parlen, com per exemple la de Muntanyes Regalades, que diu: jo que no l'aimo gaire, jo que no l'aimo no, jo que no l'aimo gaire la vida del pastor, perquè era difícil i era solitària. En efecte, era una vida solitària, dura, austera, però en temps tranquil·la. Gaudien durant mesos d'allò que havíem cercat després els homes de ciutat, amants de la muntanya o de la natura: les nits estrellades, les tempestes imprevistes, l'aire sa i el silenci. I d'aquell plaer pues, que també tenien els pastors, ho va expressar ben bé el poeta Joan Maragall, quan parlant de la muntanya deia: abraçar els horitzons d'una mirada, fer-me entrar a dins la immensitat del cel i el gra adormint de les muntanyes. És a dir, tenia dificultats, però també tenia les seves compensacions a nivell de natura, que avui la gent de ciutat tant i tant enyorem i tant han perdut. És la vida del pastor, és la vida del pastor diferent, perquè la transhumància ja es fa motoritzada, ja es fan camions, ja no es fa com abans, baixant dies i dies caminant, però bueno, era una vida que ens ha anat desapareguent de la nostra societat.
Home, tenia les seves parts bones, però devia ser ben pesada també.
Era dur, mira.
Dur, vaja, sí, sí, és la paraula.
Tot era dur. Ahir, precisament, amb la família, doncs està contemplant uns safrejos que rentaven la gent abans a l'aigua, no? Diu: ai, que bonic, va dir el meu cosí. I la meva cosina diu: sí, diu, bonic de veure, però sí, diu, no voldria estar aquí jo rentant.
Clar, clar, no.
És a dir, és bonic de veure, però és difícil, és dur. Igual com la vida del pastor, pues, que és una vida dura.
I tant, i tant. Doncs els pastors, que per cert, encara hi ha una escola que segueix cursant, no a l'estil, exacte, no a l'estil que hem dit, però, bueno, aquí segueix, perquè seguim necessitant tot el tema dels animals i cuidar el territori.
Sí, sí, i museus que s'estan fent amb aquest àmbit.
Sí,
i per
sí.
tant, vull dir, per sort, encara és un ofici que se va perpetuant, però no amb la, en la manera i en la dimensió que era pues, anys endarrere o segles passats endarrere, que la persona vivia pues, pràcticament dels animals i de l'agricultura, i ara pues, tot és industrial i ha fet perdre tot aquest.
Pensa que en alguns indrets que remots, encara que sigui més lent, hi ha internet. Perquè els pastors, exacte, sí, els pastors sí, sí. ara porten el mòbil a la butxaca també, eh?
També, sí. Ha canviat tot. Però bueno, nosaltres hem volgut recordar la figura, per això he començat a dir en lo de Montgarri, perquè em va fer molta gràcia aquell bon pastor, aquell que em va dir 1300, no?
1300, ja està.
Ja vaig deduir que només sabia comptar fins a 100, i llavors va comptar bé 100, una vegada 100, una altra 100, i va comptar 13 vegades, pues, les 100 vegades.
Però us vau entendre, oi? Doncs ja està.
Perfecte, perfecte.
Ja està. Joan Bellmunt, hem recuperat, hem obert aquesta finestra del record recuperant aquest, aquest ofici que, si bé encara existeix, no és com era, ni molt menys, ni molt menys, l'ofici de pastor, que és tan necessari, tan necessari.
I a més, avui també hi ha moltes naus que acullen bestiar, vull dir, per tant, que és com una granja de bestiar.
Sí. Joan Bellmunt, cuida't força, una abraçada.
Bon dia a tots els oïdors, bon dia, Ricard, i tu també cuida't.
I ja busquem les senyals horàries, arribem a la una, darrera hora informativa, i després seguim des de COPE Lleida amb l'espai de gastronomia i amb la tertúlia dels polítics.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España ha devuelto ya 2.700 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma irregular por Ceuta. Es el dato que acaba de actualizar el ministro del Interior después de que, según cifras oficiales, se hayan colado en torno a 6.000 personas. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno intenta lanzar mensajes de tranquilidad tanto a los españoles como a los residentes de Ceuta. Fernando Grande Marlaska ha sostenido que ya han sido devueltos a Marruecos 2.700 de los 6.000 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma ilegal en la ciudad autónoma. El titular del Interior ha defendido estar haciendo frente a una situación excepcional con medios extraordinarios en pos de la integridad del territorio nacional.
Es tan España como lo es Madrid, Sevilla o Barcelona, y el gobierno no va a cejar ni un segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y dar apoyo a los ciudadanos ceutíes.
La magnitud de la crisis ha desatado la tensión con Arancha González Laya, a la que desde el Ministerio del Interior se reprocha la escasa habilidad diplomática tras advertirle semanas atrás de consecuencias por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Sobre esta gota que ha desbordado el vaso a la UE, el ministro está evitando ya en varias ocasiones entrar en las decisiones de exteriores, pero el enfrentamiento, según le consta a la cadena COPE, ha estado servido.
La Unión Europea sigue con mucha preocupación la situación que se está viviendo en Ceuta. Recuerda que las fronteras españolas son también las fronteras europeas y pide a Marruecos un mayor compromiso para evitar salidas irregulares. Bruselas, José Luis Concejero.
Unas imágenes con 6.000 inmigrantes, muchos de ellos niños, entrando en España, que están generando a estas horas mucha preocupación en el seno de la Unión Europea. Además, en Bruselas aseguran que la situación se debe controlar cuanto antes para evitar que los inmigrantes pongan su vida en peligro. Lo más importante ahora es que Marruecos continúe comprometiéndose para evitar salidas irregulares de inmigrantes, ha dicho la comisaria responsable. Quien no tenga derecho a quedarse, vaya saliendo de forma ordenada hacia su país. Las fronteras españolas, recuerdan, son fronteras europeas. La Unión Europea quiere una relación con Marruecos basada en la confianza, y la inmigración es algo clave en esta relación.
La cadena COPE tiene un amplio despliegue en Ceuta. Ángel Expósito emite la linterna esta noche desde la ciudad autónoma, y allí también está el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Enseguida volvemos a Ceuta para explicarte qué pasa con los inmigrantes que llegan, con los que todavía no han sido devueltos. Y tenemos una novedad ahora mismo en el plan de vacunación. Recibir una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer es altamente seguro y eficaz, según concluye una investigación del Instituto Carlos III, horas antes de que Sanidad decida cómo completarán su vacunación los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Carmen Lavallén.
Los investigadores concluyen que es al menos 30 veces más eficaz vacunar con una segunda dosis de Pfizer a los que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca que dejarlos sin esa segunda inyección, y creen que la protección de anticuerpos no es inferior a la que tienen quienes se vacunan con las dos dosis de AstraZeneca o reciben dos inyecciones de Pfizer, ni mayores los efectos secundarios. Por todo ello, su recomendación es clara y la resumía así José Antonio Frías, coordinador de investigación clínica del Carlos III.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
La decisión final la tomarán esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública.
Benzema en las quinielas para volver a la selección francesa. José Luis Corrochano.
Esta tarde a las 8:20, Didier Deschamps, el seleccionador francés, va a anunciar la lista de convocados para la Eurocopa y los medios franceses hablan de la posibilidad de que Karim Benzema vuelva a la selección después de su conflicto con el seleccionador. Pero antes, noticias sobre las informaciones que están llegando desde Italia y relacionan al entrenador italiano Massimiliano Allegri con el Real Madrid. Melchor Ruiz.
Sí, noticia que adjunta en su portada la Gaceta dello Sport, según ese diario italiano, una oferta del Real Madrid, una supuesta oferta del Real Madrid al técnico italiano Massimiliano Allegri, según ha podido saber la cadena COPE, es una noticia rotundamente falsa, ya que el Real Madrid niega haber hecho ninguna oferta al técnico italiano. Y en relación al Real Madrid, y procedente desde Francia, el diario L'Equipe anuncia esa posibilidad que decías de que vuelva Karim Benzema a la lista de la selección francesa. Sería 6 años después si realmente Deschamps convoca al jugador del Real Madrid, que el domingo fue proclamado mejor futbolista extranjero francés.
Benzema lleva sin ir a la selección francesa, como dice Melchor, desde el 8 de octubre de 2015. Y esta tarde, en tenis, reaparece Roger Federer en la tierra de Ginebra. Lo va a hacer frente al español Pablo Andújar.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una familia que dejó sus seguridades para acudir a la llamada de la misión en una de las zonas más descristianizadas de Europa.
Tomás Rico y Loreto Sales son un joven matrimonio de Valencia, padres de 5 hijos que viven ahora en el extrarradio de Ámsterdam como familia en misión del camino neocatecumenal. Se casaron con 23 años y en un momento dado, cuando ambos tenían trabajo y ya 2 hijos, surgió la posibilidad de esta misión. En octubre de 2016 llegaron con sus 2 hijos a Holanda, donde un obispo había pedido el envío de familias misioneras. Han tenido que buscar trabajo, casa y aprender la lengua. Evangelizan cada día con su presencia, con su modo de ser familia y, evidentemente, anunciando la buena nueva del Evangelio. Y así es como personas alejadas o no católicas que nunca entrarían en un templo se acercan a esta familia y conocen lo que es la Iglesia. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Ya estás en compañía del migdia de la cadena COPE. 6 minuts i mig per sobre de la una. Avui dimarts 18 de maig del 2021. Ara mateix ja per sobre dels 22 graus a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després, la darrera hora informativa i de seguida la gastronomia. Ja t'he dit que avui a l'espai de gastronomia viatjarem bastant, ja veuràs. A partir de 2:15, doncs, tenim la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ja saps que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens puguis enviar missatges de veu. Sempre demano missatges de veu per escoltar-te la veu també, i si no, doncs missatges de text, per exemple, dir, escolta, vull que avui a la tertúlia parleu d'aquest tema. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera la Alba Llop. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de dimarts marcada pels intervals de núvols a Lleida. Durant aquesta tarda, això sí, la nuvolositat serà més abundant al Pirineu, on no descartarem alguna precipitació dispersa, especialment a la vessant nord. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui pugen. Arribem als 20 graus a Viella, 24 a la Seu d'Urgell, als 26 a Tàrrega o als 27 graus de màxima a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent variable i fluix, amb alguns intervals de moderat. De cara a demà dimecres, al Pirineu, intervals de núvols, sense descartar alguna precipitació dèbil i ocasional. A la resta, cel més clar, amb intervals de núvols alts al llarg del dia. Les temperatures canviaran poc, excepte la vessant nord del Pirineu, on baixaran les màximes, mínimes aquesta matinada d'entre 5 a 12 graus i màximes de cara a demà al migdia d'entre 16 a 26. Pel que fa al vent, bufarà del sud i oest amb algun interval de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja t'hem explicat que un bomber fora de servei va salvar ahir un veí de 37 anys que va caure al canal de Serós a l'altura de l'avinguda de la Canadenca. L'incident es va produir al voltant de 11:45 del migdia quan, segons la Guàrdia Urbana, un home que presentava signes d'embriaguesa va deixar les pertinences a terra i va caure al canal. Un bomber fora de servei es va donar de la situació i després d'alertar els serveis d'emergència ràpidament va poder rescatar l'home amb ajuda d'unes cordes, encara que finalment no va ser necessària l'actuació dels bombers de la Generalitat ni del grup d'actuacions especials. Fins al lloc ja s'havien traslladat 4 dotacions. I finalment, la 148a edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa se celebrarà, si no hi ha algun imprevist epidemiològic, els propers 4, 5 i 6 de juny. Serà el primer gran certamen firal que se celebra a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, i és que els organitzadors han assegurat que el recinte, que estarà totalment perimetrat, podrà absorbir fins a 8.000 persones al mateix moment entre els diferents sectors. Hi ha, per cert, confirmats 140 expositors. I 142 botigues de Lleida exhibeixen als aparadors els uniformes de 71 colles de l'Aplec del Caragol, la FECOL i la FECOM. Posen en marxa un concurs que convida a identificar a quina colla, per tant, cadascun dels que puguem veure els diferents aparadors de les botigues de Lleida. I a Lleida Ciutat, l'organització de veïns de Pardinyes Orbe Park, la plataforma en defensa de la residència i la Fundació Barri de Pardinyes han registrat a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana un total de 5.361 signatures a favor que es construeixi una residència de persones grans al solar del carrer Josep Pallach, on l'Ajuntament preveu construir un alberg. És una residència que, segons destaquen aquestes entitats, la Paeria va prometre l'any 2007, per la qual cosa van deixar clar que no pararem fins a aconseguir que es compleixi aquest compromís i farem el que calgui. Que déu-n'hi-do també, eh? Des del 2007, que encara no s'havia fet res, els antics governs de l'Ajuntament de Lleida i també déu-n'hi-do l'actual, que no hi ha solars a Lleida, que hem de triar aquell que ja tenia un ús destinat per fer l'alberg, que al final no solucionarà res del que diuen que solucionarà, perquè a poc a poc ha anat canviant de tipologia. Primer era un gran alberg, ara ja és un multiespai, multisectorial, multi-multi. Per cert, que l'Ajuntament de Lleida oferirà un total de 104 places en 18 habitatges moblats per a treballadors de la campanya de la fruita. Es tracta de 14 pisos de l'empresa municipal d'urbanisme i 4 pisos més cedits per l'Agència Catalana de l'Habitatge, i que, segons la Paeria, els habitatges són complementaris a l'espai al pavelló de Fira de Lleida i es podran començar a ocupar a partir de l'1 de juny. Van dirigits a persones treballadores del camp en situació de precarietat econòmica, però amb contracte laboral vigent, i el cost de l'allotjament serà de 4 euros per nit, 120 euros al mes, i es requerirà una fiança de 100 euros. Els pisos estan distribuïts per diferents barris de la ciutat de Lleida. Per cert, que un positiu a la residència Fiella de Tremp ha obligat a aïllar usuaris no vacunats. A la regió de Lleida, les residències assistides continuen sent verdes, és a dir, ni un sol cas de positiu per Covid-19 confirmat a tota la província de Lleida. Hores d'ara, tenim menys de 100 persones ingressades als hospitals, tant públics com privats, de la província de Lleida. És la primera vegada en molts mesos que no estem per sota de les 100 persones ingressades. Els crítics a les UCI també continuen a la baixa. A hores d'ara hi ha 15 persones, no ho hem d'oblidar, 15 persones en situació crítica. Ara això sí, són 5 menys que ahir dilluns. I Salut ha notificat 37 nous positius a la província de Lleida en les darreres 24 hores. Hores d'ara, al Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 116 punts, ja a tocar aquest 100, que segueix en alt, però si segueix la tendència a la baixa, doncs baixarem ben aviat del 100. La RT està al 0,63, vol dir que de cada 100 persones contagiades, només, i el només el dic entre cometes, només en contagiaran a 63. Per tant, la tendència és a la baixa, a minvar. Dic entre cometes perquè segueixen molta gent de cop encara, però, vaja, lluny queda quan estàvem per sobre de l'1, que allò sí que era creixement positiu, ara és decreixement. Ara el Pirineu i Aran, també per sota de l'1, la RT 0,83, el risc de rebrot un pelet més alt, però a 160 punts. I a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 128 punts, també molt a prop ja del 100. Era una xifra que no la teníem des de el passat 14 de juliol, a nivell de tot Catalunya, que estàvem a 124 punts, eh? Ara estem a 128, des del 14 de juliol de l'estiu passat. La RT està al 0,75. Va, que fem una... Bueno, una pausa no. Anem directes a la gastronomia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs amb aquesta sintonia, i sabent que som dimarts, ja saps que anem camí cap a dos quarts de dues, parlant de gastronomia. Ho fem, com sempre, ben acompanyats amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Car, bon dia, què tal?
Avui estàs content perquè viatgem cap a una terra que t'agrada, eh? Bueno, t'agrada tot, eh, realment, però...
Sí. Jo soc del món mundial, eh? Però sí. Sempre, pues, a part de Lleida, evidentment, que saps que això és ja...
Sí.
Pues, la part d'Andalusia, pues, bueno, per la meva família, que som de Còrdoba, pues, bueno, i la persona que tenim avui... tenim, bueno, coses en comú i, bueno, ja està a Càdiz, que és una terra que m'estimo molt, també, i a part amb uns vins que són únics al món.
Això anava a dir, que és que a part de gastronomia, la part de vins de la zona de la... Bueno, de la zona de Càdiz, déu-n'hi-do, eh? Càdiz, Jerez... són únics, eh? És que és així.
El que passa que avui hauríem de canviar la sintonia del programa de sempre i sigui una ranxera, que som amants de les ranxeres, la Ruth i jo. Sí.
Bueno, escolta, que avui parlem amb la Ruth Amaya. Ella és sommelier i és ambaixadora i formadora dels vins de Jerez pel món. Ruth, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, una felicidad eterna estar con vosotros y poder compartir este ratito de vinos de Jerez, de vinos de Sanlúcar de Barrameda y del puerto de Santa María. Oye. Aquí estamos con la feria, entonces estamos con ambiente festivo. Aquí estamos con el fino, con la manzanilla. Oye. Y bailando sevillana, así que imaginaros cómo estamos aquí.
Dame envidia. Oye, ¿dónde te estamos llamando? ¿Dónde estás?
Pues mira, yo ahora mismo estoy en el puerto de Santa María, en mi espacio, en Amaya, que es mi espacio que lo dedico precisamente a eso, a la formación y al disfrute de los vinos del Marco de Jerez. Uh-huh. Y ahora mismo estoy aquí, en el puerto de Santa María, que dentro de poquito a poquito veréis también un vídeo en mis redes sociales, en rutamaya.cherry, veréis un poquito de vino de Jerez en feria y disfrutaré de vino de Jerez en feria.
Uh-huh. Felipe, ¿tú cómo conociste a Ruth?
Bueno, pues como está pasando y sigue pasando, y espero que pase con personas como Ruth, tema confinamientos y, bueno, pues apasionados y personas, grandes personas de buen corazón y profesionales como Ruth, por ejemplo, pues es por las redes sociales. Entonces,
o sea, que no os conocéis físicamente, ¿eh?
No. Esa admiración digital, ¿verdad? Esa admiración digital la que nos tenemos, porque la verdad que también me gusta muchísimo, sigo a Felipe, me gusta muchísimo lo que hace, la difusión de la gastronomía, la difusión de los vinos. En estos tiempos que tan mal lo están pasando los hosteleros, ¿no? Que es un gremio que se ha visto muy afectado precisamente por eso, por el confinamiento y por las medidas que tenemos de prevención, ¿no? En esta crisis, pues ha marcado un antes y un después, y quiera que no, surge esa solidaridad y esa hermandad que al final por redes sociales en este confinamiento nos hemos generado un grupito de amigos, perfecto. Nada más que nos falta desdigitalizarnos.
Claro,
de
claro.
De persona y tomando la copita en
bueno,
persona, y ya entonces...
Es un paso muy importante, ¿eh? Desdigitalizarte también. Esto ya sí. lo ponemos en para pronto, ¿eh? Porque parece que la cosa sí que se va encauzando, ¿eh?
Para la próxima, la cita es aquí en el puerto de Santa María, así que... pero mira, fíjate qué importante es las redes sociales, porque realmente otra pasión que nos une a Felipe y a mí es el amor por México, ¿no?
Ajá.
Yo en este caso, con el tema de mis vinos de Jerez y la versatilidad que siempre me ofrecieron, pues siempre busco gastronomía que mariden perfectamente bien con los vinos de Jerez. La verdad que los vinos de Jerez por su diversidad tipológica, maridamos bien con cualquier gastronomía, pero yo hace como 15 años me encontré la gastronomía mexicana y fue cuando empecé a viajar a México y empecé a maridar la gastronomía mexicana con los vinos de Jerez y la aplicación de los cocineros mexicanos con los vinos de Jerez. Entonces ahí se hizo una simbiosis perfecta que se llama, buscarlo en redes, el hashtag CherryMX, que es gastronomía mexicana con vino de Jerez, y que sin duda cuando vengáis aquí os voy a preparar un momento de CherryMX.
Bueno, pero Ricardo, todo es posible que quizás algún día, y espero que no sea muy lejano, hagamos el programa desde México, Rutillo, ¿eh?
Ah, vale.
Hombre,
no,
pues, claro.
Ah, o sea, a mí ya ni me invitas, vamos. Ya,
no. Bueno, es que no, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo he dicho a Ruth ayer, antes de ayer, que hablamos cada semana, le dije, digo, me dice, un día te voy a llevar, que no he ido todavía, digo, el problema es que si voy no vuelvo, ¿eh?
Claro. Si voy, lo vamos a tener que empadronar allí. Lo vamos a tener que empadronar allí como me lo lleve. No, la verdad es que, mira, fíjate que los mexicanos son un público, somos parecidos a nosotros. Yo cuando me he visto de flamenca, que ahora mismo estoy vestida de flamenca, cuando me he visto de flamenca y me pongo, no, sí, ya lo veréis en redes sociales, ¿vale? Doy por hecho que hoy estoy vestida de flamenca, ¿eh? ¿Vale? Ahora mismo os mando la foto. Pero cuando me pongo las flores en el pelo, digo, cuánta cultura y cuántos folclores pues compartimos, ¿no? En estos viajes de ida y vuelta que siempre hacemos, ¿no? Desde el descubrimiento de América, esos 500 años de historia que compartimos, pues evidentemente tú ves a una mexicana con flores en la cabeza y dices tú, bueno, ¿qué es una andaluza vestida de flamenca o una mexicana con sus flores al más estilo Frida Kahlo, ¿no? Y al final esas similitudes y esa sencillez de ver su gastronomía, de ver su cultura, ¿no? Porque al final somos muy muy sencillos y muy humildes y muy generosos a la hora de compartir nuestra cultura, y eso los hace ser pues geniales para trabajar con ellos y para vivir con ellos. Y sobre todo hay mucho enamorado de vino de Jerez en México, que hace poco, el mes pasado, estuve allí en Cancún formando a sommeliers de Cancún en vino de Jerez. Al ser una denominación tan compleja, ¿no? Tan bonita, pero tan compleja, y hay muchos sommeliers y muchos enólogos que como que se vuelven locos, ¿no? Con las dos tipologías de crianza que tenemos, las diferentes tipologías de vino que tenemos, y formarse en vino de Jerez es muy importante para amarlos y para tenerlos, ¿no? En el
tu Ruth, ¿cómo se llega a ser embajadora y formadora de los vinos de Jerez por el mundo? ¿Cómo entraste en este mundo? ¿Es por tradición familiar o cómo?
Yo digo que con una maleta, ¿no? Y una mochila y muchas ganas de compartir tu pasión. Yo por eso mi espacio, tengo un terreno bastante extenso en el puerto de Santa María donde lo dedico a eso. Yo le dediqué este espacio a mi padre, a Maya, porque es su apellido, ¿no? Es el principio del fin, significa mi apellido, y significa muchas cosas, significa mis raíces, significa ese honrar a mi padre, que ya no lo tengo aquí, que ya falleció en el 2012, pero es una manera de honrar a mi padre todos los días, ¿no? Y cuando me abro una copita de oloroso, me tomo un buen vino, un Bols, que a él tanto le gustaba, digo yo, esto va por ti, ¿no? Y le alzo la copa al cielo, porque al final a lo que yo me dedico es, digamos, un homenaje a él, a lo que él fue y a la vida que nos dedicó a mí, a mis hermanos, y eso me emociona cada día que lo hago. Y luego, pues, embajadora, fueron las maletas y maletas de vinos de Jerez que llevaba en mis primeros viajes, hasta que ya me hice con un importador que me podía... Pero yo cuando viajaba a México, pues no tenía vino de Jerez allá, entonces tenía que buscarme la vida, no llevaba nada de ropa, pero llevaba mi maleta llena de vinos de Jerez, perfectamente envueltos para que no se rompieran en el viaje, y vinagres, los cocineros de México son muy enamorados del vinagre y de la aplicación que hacen en sus platos. Y entonces con eso empecé, con una maleta y a formarme y a trabajar algo que me corre por las venas. Pues ya te especializas, haces el curso de formador homologado por el Consejo Regulador, que al final te avala y te da esa cobertura para que tengas, digamos, esa base gráfica, esa base didáctica que todos los alumnos tienen que tener. Y la verdad que muy feliz de haber empezado con una maleta llena de vino y ahora pues poder viajar hacia México tantas veces, pues compartiendo eso, ¿no? Y viendo cómo, cuando entienden y comprenden los vinos de Jerez, cada vez hay más enamorado del vino de Jerez. Ajá. Porque es verdad lo que dice Pipo Roca, que el vino de Jerez, en cuanto lo pruebas, en cuanto lo conoces, te enamora. Ajá. Y es así.
Oye, Ruth, escuchándote, supongo que te gusta viajar, porque es que si no, has escogido mal, ¿eh?
Sí, sí, me encanta viajar. Me encanta viajar. Fíjate, fíjate que con el confinamiento que tenía, el año del confinamiento, el año pasado, tenía 4 viajes preparados a México. No. Y no lo pude hacer. 1 a Colombia y 3 a México, y no lo pude hacer. Y fíjate que ahora estoy intentando retomar todos esos viajes, porque es una oportunidad buenísima para viajar, claro, seguir formándote, seguir conociendo, porque de todas las personas aprendes. Y pues, y como dice Felipe, ¿no?, que al final, al no tener la posibilidad de viajar por las circunstancias que hemos tenido, pues las redes sociales han sido una herramienta buenísima. Yo, durante el confinamiento, lo que hacíamos era conectar cada semana con un cocinero diferente en Chicago, en Miami, en Argentina, en México, en México, en diferentes sitios, porque el territorio mexicano es muy extenso, y en diferentes sitios de México, Cancún, Monterrey, Ciudad de México. Bueno, al final contactas con ellos, aprendes muchísimo de ellos, porque para los sommeliers también es muy importante entender la elaboración, sí, de los platos para conseguir esa maravillosa maridaje, ¿no? Y entender los platos, aprender de los cocineros, aprender de cómo elaboran su plato, cómo elaboran, con qué productos los elaboran, para tú buscar la simbiosis, el sabor ideal en la copa, ¿no? Y para nosotros los sommeliers también es muy importante entender y estar codo con codo con los cocineros, y en eso estoy. Yo estoy todo el día molestando a mis amigos los cocineros. Oye, ¿tú cómo haces esto para que, sabes? Y al final nos hicimos Instagram Live todas las semanas, donde todo el mundo se conectaba, ellos me cocinaban desde cualquier parte del mundo y yo les maridaba con un vino de aquí.
Bueno. O sea, mira, Felipe, entonces, casi como hemos hecho nosotros, pero sin el tema de la cocina, ¿eh? Entrevistas sí, bueno, pero sin cocina.
Exacto, exacto. Casi, casi.
Oye, ¿cuál es el rincón más extraño que ha sido para promocionar los vinos de Jerez?
Bueno, mira, cualquier rincón de México te asombra y te apasiona, ¿no? Porque en México son muchos de comer en la calle. Como dice, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, pues yo creo que México es, en Ciudad de México, es la ciudad que nunca dejan de comer. En cada esquina te encuentras a alguien vendiendo sus tamales, mm-hmm, su tortilla, su plato típico de allí, y es muy genial, porque en una ocasión pues estuvimos de ruta de excursión de ruta de campo y llevábamos vino de Jerez, y era muy brutal como en un puesto nos parábamos a comer un taco de cochinita pibil y lo maridábamos con un vino, y allí nos poníamos como todo espontáneo y todo fortuito, ¿no? Como digo yo, que son cuando mejor salen los planes, cuando tienes algo y dices, oye, pues vamos a hacer esto. Y la verdad que cualquier en rinconcito de México sí que se hace muy interesante por eso, porque con esa sencillez y esa humildad que te ponen un taco en una tortilla hecha a mano, que ni tamalizan ellos, y que al final tiene tanto peso familiar y cultural ese plato, pues ni siquiera ellos son conscientes, ¿no?, de ese peso cultural que tiene, como cuando nos comemos una tortilla de patata, que te la enseñó tu bisabuela, pero no somos conscientes de la importancia que viene de transmitir de generación en generación. Y en esa realidad estamos, porque si no transmitimos, si no comunicamos, son cosas que se quedan en un cajón, ¿no?
Está claro.
Ahí la responsabilidad de comunicar en nosotros es muy importante.
Felipe, Ruth lo vive, ¿eh? No lo puede esconder, ¿eh?
No, es 100% pura pasión.
Lo vive mucho, ¿eh? Ruth, bueno, entiendo que también esto es una clave, ¿eh?, para el éxito, vivir y tener pasión, ¿eh?, de lo que trabajas.
Yo digo que siempre, mira, que cuando tú transmites lo que amas, lo transmite, es indispensable transmitirlo con pasión. Muchas veces se hace con mucha inconsciencia, ¿no? Como yo te estoy contando ahora. Es que yo, por ejemplo, pues igual que todos los festejos que se han tenido que suspender en todo el territorio español, ¿no? O sea, han tenido que suspender pues la Falla, el San Fermín, en muchas situaciones, ¿no? Para nosotros los andaluces, para nosotros los que trabajamos con los vinos de Jerez, es muy triste que nos suspendan la feria. Claro. Pero no solo por lo que supone económicamente para una ciudad, como puede ocurrir, sino porque para las bodegas de Jerez, el mayor consumo de crianza biológica, el mayor consumo de fina y manzanilla, siempre se ha centrado anualmente en el consumo que se hace en las ferias y la romería. Entonces, el no haber una feria no solo implica una catatumbe para un sector económico, sino para los bodegueros, para estas pequeñas bodegas, que su consumo anual se basaba en las ferias y en las romerías. Entonces, hay que ayudar a estas pequeñas bodegas que están tirando para adelante, y hay que consumir mucho fino, mucha manzanilla y mucho crianza oxidativa para que al final no poner, como yo digo, todos los huevos en la misma canasta, ¿no? No orientar solo el consumo a una época del año, sino hacer que los vinos de Jerez se vean a lo largo de todo el año y en todas las temporadas del año.
Estoy pensando, ¿conoces a Carlos Herrera?
Ay, sí, bueno, no lo conozco personalmente, pero sí que él es muy enamorado de aquí y coincidí una vez en la estación de tren. Ajá. Y me pasó una anécdota, de verdad, con él, porque yo me fijé en él porque llevaba unas zapatillas blanquísimas. Era como, me vestía, y cuando miré las zapatillas, digo, qué zapatillas más limpias, más blancas, y miré para arriba y las llevaba puesta Carlos Herrera. Y ahora la llevaba puesta Carlos Herrera, digo, hostia, si esas zapatillas son de Carlos Herrera. Y ¿sabes qué pasó? Que yo iba con una maleta muy grande, porque claro, yo siempre viajo con maletas, claro, muy grandes, porque una de ropa y otra de vino y otra tal. Y yo no podía subir con la maleta esa, que tenía como 10 litros de vino de Jerez, y yo que no podía subir con la maleta del tren. Y pasaban los chicos al lado mío, oye, y que nadie me ayudaba. Caray. Y que nadie me ayudaba a subir la maleta. Y hace el señor con esas zapatillas blancas, súper impoluta y súper educado y demás, con ese aroma que desprendía a las 8 de la mañana, y me dice, perdona, ¿le ayudo? Me Caray. Cogió la maleta con 18 litros de ahí los vinos y me la metió en el tren, y yo, ay, muchas gracias. Pues de eso conozco a
Carlos. Mira, imagínate. No, estaba pensando, porque además Carlos disfrutaría mucho oyéndote, porque sé que le gusta muchísimo también. Sí. El tema de los vinos de Jerez y bueno, a su manera también exporta, ¿no? O vende la imagen.
Bueno, pues a mí me exporto mi maleta de vino de Jerez.
Bueno, mira,
desde el andén al tren, ¿eh?
Oye, ¿no has tenido ningún problema con llevar vino dentro de las maletas?
No, mira, para facturar, más de 7 litros no te dejan facturar, entonces lo que hago es dividirlo. Bueno, pero ya te conté que ya afortunadamente tengo
mejor
un importador allí, pero cuando subes en el tren puedes llevar todo el vino que quieras, bueno, pero para facturar más de 7 litros no te deja. Entonces tengo que dividir las maletas, es decir, vamos a facturar. Pero sí, nos buscamos el truquito para viajar,
claro,
con vino.
Claro, claro que sí. Bueno, pues oye, que hemos conocido a Ruta Maya, la podéis encontrar en las redes sociales, buscar Ruta Maya Cherry.
O Cherry.
Sí, y ahí la encontraréis, todo lo que va haciendo, todo lo que va contando, que es muchísimo. Yo lo he estado mirando ahora, hoy la hemos conocido, pero vamos, Ruth, una entrevista con Ruth da para sentarnos, hacer sobremesa una detrás de otra, ¿eh? Además, Ruth es miembro de la Asociación de Periodistas de...
Y Escritores del Vino,
¿eh? Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, también. Ruth, que ha sido un placer, ¿eh? La verdad es que ahora más ganas que nunca, de venir un día a conocernos y que nos expliques. Oye, y que nos enseñes cosas, ¿eh?
Pues sí, porque hay que desdigitalizarse y hay que verse las caras y que suene el chin-chin de las copas.
Vaya que sí. Ruth, un placer, un abrazo.
Un besazo para todos, hasta allá.
Un beso, Ruth, dale un beso a tu hijo.
Un besazo.
Cuídate, chao. Un beso, chao.
Bye, bye,
chao.
Gracias.
Bye, bye.
Per ser, Felip, que tu ens estàs atenent amb una pausa que esteu fent mentre fas de jurat, On estàs?
Sí, estem a la Llacuna.
Ajà.
Amb la Llacuna, amb el Santiago de Vinoexpresión, el Juan Manuel Gonzalvo i l'Anthony, que és el senyor que cada any fa un concurs durant 3 anys seguits hem fet un concurs d'escumós, d'escumosos del món, que se diu 50 Brits Caves i Sparkling. Però aquest any, no sé per què, hem canviat i hem fet de vi blanc. Estem al peron, sí, sí.
Bueno, vale. Aroma, gust, cos...
I sentau una referència. Sí,
vale. Avui. Vale. Escolta, magnífica la ruta.
Sí, 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 molt, molt.
És molt, molt vital, eh? O sigui, molt, vaja, molt, té energia sí, aquí per revolucionar sí, el món, eh?
No sé si fa 2 o 3 setmanes que ens van trucar i no sé si vam estar 2 hores xerrant. Bueno, és espectacular.
Magnífica.
Jo crec que estaria tot el dia. I és el que diu ella, amb un oloroso...
Home, m'he quedat amb ganes d'anar cap allà i estar allí uns dies. Home, la veritat és que sí. A veure si podem anar quadrant-ho tot.
Ojalà, ojalà.
Felip Urbano, s'humilla com sempre. Cuidat. Gràcies, cuida't.
Que vagi molt bé.
Escucha una campeona de Europa y además no una cualquiera, o sea, la MVP de la final de la Champions. Aitana Bonmatí. Hola, Aitana.
Hola.
Enhorabuena, ¿eh?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Ya dicen que las finales no se juegan, sino que se ganan y así los derechos.
¿Y cómo era el partido que habéis visualizado?
Pues sinceramente, Chelsea campeón de su liga. Pensábamos que sería un partido mucho más igualado.
Y donde escribiste un tuit antes de la final que era salir y disfrutar. Johan Cruyff. ¿Lo sentías así? ¿Tú has disfrutado? ¿Lo has dicho?
Creo que es una... frase que, bueno, a mí me gusta mucho personalmente porque...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día...
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Va, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Ho hem anunciat al principi del programa. Ens ha deixat el músic Franco Battiato. És un dels més cèlebres cantautors i compositors italians. Ha mort a l'edat de 76 anys. Estava malalt des de feia força anys i va ser força conegut als anys 80 i 90. Una de les que va fer en castellà i que va traduir al castellà, que de fet ja l'havia tret l'any 1982 amb italià, és aquest Quiero verte danzar.
Yo quiero verte danzar como derviche turno que gira.
Mira, si et sona aquesta música és que tens una edat. A mi em sona, què hi farem? Escolta, tenim una edat i ja està, què hi farem? Va, que comencem la tertúlia dels polítics. Se'n riuen tots, vol dir que tots tenim una edat. L'Helena no se'n riu per això, però...
Perdona, és que em has posat un enllaç que posava Cope Lleida Groc i el David Mele i jo estàvem allà.
Ah, perdó. Si sí, ara l'aviso, és veritat, m'he equivocat. Helena Ferre, del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Què tal? Molt bon dia a tots.
Escolta, que tinc una pregunta per tu.
Tinc una pregunta per tu. La foto que tens... Això és personal, eh? Si vols no m'ho diguis. La foto que tens al perfil de WhatsApp és un dels germans Gallagher?
És d'Oasis, sí.
Ah, que sí? I sí, sí. Ella qui és?
Ella va ser la primera parella de Liam, en aquest cas.
Ah, vale, vale. Vale,
ja deixem els anys junts, sí, sí.
Vale, vale, vale. Bueno, Elena, què tal? Benvinguda.
Has vist que et faig de tècnica, també, de dir, escolta, aviso amb aquest, aviso amb l'altre. Si me quedo sense fer la paeria, me fitxeu,
Molt bé. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Sí, jo sí era fan del Franco Battiato,
eh? Que sí? Et sona, sí. Vull dir que sí,
sí.
És així.
Sí, sí, molt, molt. Me sabia les cançons de memòria, a més m'agradava moltíssim.
Però que no li he preguntat a l'Helena, tu saps qui era el Franco Battiato o no? Veus com... La Marisa
no,
se'n reia...
No, de què sabeu parlant?
No, no, d'aquest que sona, aquest italià cantautor que ha mort als 76 anys, Franco Battiato. No et sona, eh? No hi ha res com tenir una edat.
Era un poeta, bueno. T'agradaria, Helena, perquè era un poeta.
Bueno, la seva obra segueix.
És que no, o sigui, jo, la meva herència de tres pares són els Beatles o Oasis.
Bueno. Marisa Chande, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Jo també soc del Franco Battiato.
Veus?
Però bueno, Oasis també, eh? Sí, els dos.
Vale, vale, vale. No, perdoneu, és que estava mirant ara, us he enviat l'enllaç malament a tots, però veig que, menys el David Mele, que serà la primera vegada que arriba, heu arribat tots aquí, eh? Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Una més, me sumo, eh? A fan de Franco Battiato, total, total. Té una cançó que ha dit la Carme, que és un poeta, certament té una cançó que es diu La Cura. Us recomano que l'escolteu perquè és un autèntic, o sigui, pots fins i tot entrar com en trance, no?, escoltant la cançó. Val la pena, val la pena, la recomano, si em permets fer una recomanació.
Clar que sí, clar que sí. I ara sí que ja tenim aquí el David Mele, que el David Mele ja ha vingut a més d'una tertúlia, però s'estrena al format virtual i, a més, s'estrena com a regidor i el primer dia li envio malament l'enllaç. David Mele, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora a tu i a tots, sisplau.
Regidor de Junts per Catalunya. Què tal? Com estàs, David?
La veritat que molt guiat, però molt il·lusionat amb aquesta nova etapa que comencem i, bueno, començant a saltar al ruedo aquí a la tertúlia de la Copa, esperant a veure com anirà. Clar, espero que em tinguin una mica de... una referència.
Home, no. A més, clar, el David em diu, m'envia el missatge avui a migdia, em diu, però és aquí a la ràdio? No, dic, no, de moment és virtual i aquest curs ja l'acabarem així, perquè, total, estem ja a la segona quinzena del mes de maig i ens esperarem a que la majoria estiguem vacunats com a mínim una primera dosi i la temporada vinent ja veurem com comencem. Jo crec que podrem començar a recuperar la presencialitat, ho espero, eh? Deixa'm tocar fusta, tota la fusta que tingui per aquí. No tinc tema perquè... Bueno, no tinc tema perquè suposo que me'n proposareu algun. Ara ve el silenci incòmode.
No, jo si vols te'n proposo un.
Ah, a veure, vinga.
Jo si no, a veure, aprofitant que avui debuto en aquesta tertúlia, avui és un dia important per l'Horta, perquè ha passat l'ordenança, la primera votació, que encara queda un camí per fer, però hem estat capaços a la comissió de l'Horta d'aquest dematí, amb un consens absolut, tirant endavant aquesta prendre cap a l'aprovació inicial d'aquest document llargament esperat per la gent de l'Horta. I aprofito que aquí que estem tots representats, quasi tots els grups municipals, us felicito perquè realment és el resultat de la feina de moltíssima gent i de tots els grups municipals. I aconseguir en aquesta primera votació, que hem de veure com acaba el ple, la veritat és que per la gent de l'Horta i per la gent que ha estat a la comissió avui és un orgull i m'agradaria començar aquesta etapa aquí comentant-ho aquí amb vosaltres.
O sigui, consens total, eh?
Total.
Vale, pues perfecte.
En aquesta primera votació, que...
Consens total, suposo, amb alguna cosa, amb Carme.
Amb el document global.
Consens total, però amb cometes, no?
Sí, home, és difícil, és difícil. No, és difícil que amb un document com aquest, tan extens i tan important per l'Horta, almenys intentar arribar a l'aprovació inicial, on després hi haurà un període d'al·legacions i la gent podrà fer les seves aportacions, però que s'ha treballat molt entre tots aquest document, i tots sabem que una ordenança també a la llarga, després hem de veure com s'implanta, com funciona i com camina aquesta ordenança. Però té raó, Carme, que efectivament sempre hi ha cosetes, però hem estat capaços d'aquestes cosetes que quedin en un segon plano en aquesta primera fase.
No, que no li vull traure mèrit, no? Sinó tot el contrari, però que també vull dir que és una cosa que no sé per què durant molt temps totes les coses amb aquests organismes estaven com a molt parades, no? O sigui, no se n'avance, David, no se n'avance. No. I hem de tenir en compte que l'Horta, no, jo crec que és un patrimoni de la ciutat de Lleida i que últimament se la tenia i se la té una mica oblidada, no? I està bé reprendre tot allò que va quedar paralitzat fa 2 anys enrere.
Correcte, no, al final jo ho dic molt clar i no me costa res de dir-ho, al contrari, això és el treball de moltíssima gent que va arrencar ja fa molts anys, i avui hem fet un passet més, Carme, però vull dir que hem estat capaços i som capaços.
Marisa.
Sí, jo també, a veure, crec que ens hem de felicitar entre tots, no, per aquesta ordenança que precisament demà passarà per la Comissió d'Urbanisme i que suposadament doncs, també tindrà doncs, els vots a favor de tots els grups, no? de la paeria. Ara, crec que cal dir que amb aquesta ordenança no solventen qüestions com és el tema de la seguretat, el tema dels robatoris a l'Horta o els abocaments de residus, no? Per tant, no ens pensem aquí que ho hem solventat tots els problemes que té l'Horta de Lleida, perquè això no és cert, no? I després també destacar, no, que aquest document sí que servirà doncs, per, en certa manera, per posar fre o per ordenar totes aquestes plaques solars que està previst doncs, que es puguin instal·lar en l'Horta de Lleida i que evidentment doncs, bueno, això s'ha de regular, no? I jo sé que des de Paeria doncs, portem també molts mesos doncs, fent aquesta ordenança amb l'objectiu aquest, no? De que es pugui serveixi com a normativa per poder regularitzar una qüestió que des del govern de la Generalitat doncs, no han sabut fer, no? Perquè aquí van fer un decret que ara, bueno, pues aquí tothom pot crear parcs solars i eòlics arreu de Catalunya sense cap tipus de limitació, i penso que aquesta ordenança precisament a Lleida ens servirà pues, per poder regular això aquí a l'Horta.
Deixeu-me que faci un incís, que excusem la presència d'Ignasi Mor, regidor de l'Ajuntament de Lleida, per part d'Esquerra Republicana, perquè està saltant d'una reunió a l'altra. Vull dir que acaba una reunió i comença una altra i no es podrà incorporar avui. Maria Borrell.
Han encomanat moltes feines, Ignasi.
Bueno, sí.
Han encomanat moltes feines.
Maria Borrell.
Sí, moltes responsabilitats, sí. Perdona, Ricard. Bueno, nosaltres, evidentment, és una ordenança que s'ha votat a favor, però també sentim una mica aquesta satisfacció de manera moderada, no? Jo no he assistit avui a la comissió, però sí que pel que m'ha traslladat el meu company, que en aquest cas és el que està el regidor de la comissió, que és el José María, doncs, bueno, el nostre grup ja va fer una molt bona feina al seu moment amb el pla d'usos de l'Horta, precisament, que va ser de participació ciutadana, on va haver molta participació ciutadana i, evidentment, tot el que sigui per fer o sigui posar de relleu tot el que és la normativa del pulmó verd, en aquest cas de la ciutat de Lleida, que és la nostra Horta, doncs benvingut sigui. Però sí que volia destacar potser que aquest reglament, amb aquesta informació pràctica, potser es quede una mica curt, per exemple, amb el tema de lo que és el control de l'activitat cinegètica a l'Horta o, per exemple, a l'ús del foc, no? Perquè si un veí vol saber amb l'ús del foc què ha de fer, doncs aquesta ordenança no li dona aquesta informació, aquest reglament no li dona aquesta informació i s'ha d'adreçar potser a un altre òrgan, a un altre departament. I, bueno, per això, dins de les propostes que ha fet el nostre grup, que és un document, bueno, partint de la base que és un document molt tècnic, molt jurídic, dins les propostes del nostre grup, doncs, destaca aquesta revisió que hem proposat, que el 2022 es faci precisament d'aquest document i també que al portal s'actualitzi tota la normativa actualitzada, perquè pensem que és important, perquè existeixo. Quan, a nivell pràctic, si un veí diu ostres, vull fer foc, com ho he de fer? Aquesta ordenança no li dona aquesta resposta, no? Llavors, on s'haurà d'adreçar? O el tema del control de l'activitat cinegètica. Per exemple.
Elena, no sé si vols intervenir en aquest tema.
No, simplement dir que, òbviament, doncs, s'ha fet una molt bona feina. En aquest cas, agrair les aportacions de tots els grups. comentar que l'ordenança regula àmbits tan importants com és el tema de l'accessibilitat, però també del civisme a l'Horta, que és un tema doncs, que s'ha posat molt sobre la taula, no només a la Comissió de l'Horta, sinó també a la de civisme, inclús a participació. Aquesta ordenança també regula tot el tema de la xarxa de camins en l'àmbit rural, l'accessibilitat, la gestió de la xarxa viària rural i tot el tema del, del REC. Llavors, en aquest sentit, simplement agrair les aportacions i que s'hagi enriquit el text i s'hagi aconseguit aquest consens.
Canviant de tema, no sé si us heu adonat que amb el darrer acord per formar govern, per fi, a la Generalitat de Catalunya, a molts municipis de la província de Lleida i a la ciutat de Lleida inclosa, la figura d'Esquerra Republicana de Catalunya estarà al capdavant de pràcticament tot, de l'alcaldia en aquest cas, a molts municipis i a la ciutat, de la Diputació i de la Generalitat de Catalunya. A la ciutat de Lleida, a més, hi haurà la figura del, del delegat de la Generalitat, que també passarà a mans d'Esquerra Republicana, han dit que vol que sigui una dona, en aquest cas. No sé si, de memòria tampoc parlo de lluny, però no sé si és la primera vegada que això passa, eh? Bueno, no tenim l'Ignasi d'Esquerra, però vaja, vull dir que és la primera vegada que passa, no sé si és bo, és dolent o simplement no, no passa res.
Llavors tu, Ricard, consideres que Esquerra ha aconseguit un bon pacte? Perquè jo crec que no, eh?
Jo també, crec que...
No parlava de bon pacte o mal pacte, deia que curiosament Esquerra, aquí a la ciutat de Lleida, està al capdavant de tot. A tot arreu amb pactes, evidentment. Del pacte de govern parlem-ne, perquè al final s'ha arribat a la paritat. Curiosament, després de pràcticament 3 mesos d'intentar posar-nos d'acord, quan hem estat pràcticament a la línia, el temps final, ara sí, ens hem posat d'acord. Carme.
No, jo crec que, en definitiva, si ho
mirem... Com que ens queda poc temps, anem de manera veu, que així podeu parlar vegades tots.
Jo dic que com a lleidatans és lleidatans, jo crec que és positiu, perquè des de logo conflicte de comunicació no en tindran. Si tots són del mateix equip, com a mínim, no? És més fàcil comunicar-se entre ells i aconseguir coses. Com a part egoista, dius, bueno, a lo millor és bo, no? A mi em sembla fantàstic que la nova representant del govern català a Lleida sigui una dona, com sé que s'està forçant a que totes a les 4 províncies siguin dones, no? Però, bueno, anem a veure si finalment quines són les definitives, no? Anem a veure.
Per cert, a xarxes es demanava que de moment no hi ha cap figura lleidatana, ni de dona ni d'home, als esborranys primers o les filtracions de conselleres o consellers, eh? Que no sé si també hauria d'haver una quota o no amb això. Marisa.
Bueno. Sí, a veure, jo és que al final que sigui una dona o que sigui un home, sincerament, m'importa ben poc, eh? Jo dic ben clar, a mi el que m'importa és que hi hagi un govern que governi per a tots els catalans, com no s'ha fet fins ara, i sobretot que s'aixequi l'economia, no? I no sembla que amb els pactes que s'han arribat i amb el govern que tenim, doncs això passi, no? Perquè tenim més de lo mateix, amb la mateixa pressió fiscal, que és la més elevada de tota Espanya, i m'atreveria a dir que encara estarem pitjor perquè estan sotmesos a la lupa, o estaran sota la lupa de la CUP.
Maria Borrell.
Sí, bueno, un acord que des del nostre punt de vista és completament negatiu per Catalunya, perquè serà una legislatura força complicada i força preocupant, perquè després de 3 mesos és una mica esperpèntic, no?, veure com la CUP i els lobbies d'ANC i Òmnium són els que dominaran la política a Catalunya. A mi el tema de si hi ha quines dones per Lleida o no, o quins seran els consellers, realment a mi no em preocupa. A nosaltres el que ens preocupa és que realment res hi haurà de bo per Catalunya, ni per l'atur, ni per la convivència, ni per la recuperació econòmica que tanta falta fa a Catalunya. I aquest de govern, per exemple, o sigui, amb el repartiment que hi ha hagut de les conselleries, doncs ja es veu, no?, en mans de qui es deixen determinades conselleries, molt preocupant que Interior ho assumeixi Esquerra Republicana de Catalunya, perquè el model policial que està tutelat per la CUP, doncs ja sabem com pot acabar, i és força, força preocupant. Poca cosa més a dir. A mi, ja et dic, no m'interessa tant en quins consellers o conselleres, dones o homes, o si per Lleida o no es nomenaran, sinó realment i què es farà pels problemes reals que tenim actualment els catalans.
Elena Ferra, perquè ens parlaves al principi, m'ha semblat detectar que creus que no és un bon acord. A més, els comuns havien vetat la seva participació a que Junts no hi fos.
Exacte, i ara encara més es pot confirmar que no hi havia cap intenció de fer un govern progressista d'esquerres. És que només cal veure la divisió de conselleries. Junts, la dreta catalana, s'ha quedat Transparència, els del 3%, els serveis socials, l'àmbit de salut i també economia. Per tant, el pacte al que suposadament va arribar la CUP amb Esquerra, en el que s'havia d'implementar tot el tema de polítiques socials, que ara ha quedat en mans de Junts, jo no sé les companyes de la CUP així com s'ho han pogut prendre, però en tot cas diu molt de l'interès que té aquest govern de la Generalitat per implementar polítiques socials. En tot cas, el tema que comentaves de que fos una dona, nosaltres sí que ho celebrem perquè cal que les dones ocupin llocs de poder cada cop més, i per tant aquí celebra doncs, que aquesta aposta. Però en tot cas molt decebudes amb com ha quedat el repartiment. Augurem que no, tant de bo ens equivoquem, però augurem que aquest govern no serà un govern fort i per tant estarem a l'expectativa del que pugui passar.
David Mele, per al·lusions no personals, sinó al partit el que representes. Eh? Evidentment que quan parlem que els comuns han vetat a Junts, no és que l'Helena hagi vetat al David, ni molt menys, sinó que això és...
No, que el té al govern.
El té el govern. No, sí, però a veure si és que a vegades se'ns escapa això, que això són pactes a nivell regional i no és entre persones. David Mele, després Carme Valls.
No, jo, l'important és que hi hagués un acord, l'important és que pels catalans i les catalanes hi hagués govern, i era molt important, els termes i les responsabilitats encara queden alguns flecos. I el que crec que com a regidor de l'Ajuntament de Lleida el que ens toca és teixir amb el govern de la Generalitat les polítiques que s'han de seguir per tirar de Lleida endavant. Vull dir que és important també els colors que diem, però al final des de Lleida han de ser capaços de teixir amb tot el govern de la Generalitat perquè Lleida ho necessita, i aquesta quota de lleidatanisme al govern sempre cada vegada estem igual. És important que hi hagi gent de Lleida perquè també ens sentiríem més representats, però repeteixo, el més important és ser capaços de teixir això perquè Lleida ho necessita.
A mi el que em sap greu és que al final haguem de recórrer amb una quota o haguem de recórrer a que hi ha pressió a les xarxes socials, però és que ningú hi hagi pensat. I és que amb Lleida no s'hi pense, i no és allò el plorar sempre des de Lleida, sinó que és la realitat que es demostra una i una altra vegada. Carme Valls, que t'havies deixat el micro obert, que te l'he silenciat, que volies intervenir.
Perdona. Jo volia comentar el tema de la intervenció de l'Helena, quan parla de la dreta catalana i de Junts per Cat i d'un govern progressista, evidentment no puc evitar... pensar que els comuns esteu a Lleida governant amb la dreta catalana i compartint moltes de les seves polítiques. I, per tant, doncs, la mateixa crítica que fem a nivell de Generalitat estaria molt bé que la féssim a nivell de municipal.
I a la Diputació de Barcelona, potser, o Carme, no? Que el PSC està amb Junts, o aquí no, tampoc. És a dir, és que jo crec que, òbviament, cada institució ha de mirar de quines polítiques surt i de quines no. Aquí, a Lleida, vam blindar un annex programàtic i precisament les àrees més sensibles per les esquerres, com poden ser l'àmbit, per exemple, d'educació, l'àmbit, per exemple, de serveis socials, l'àmbit, per exemple, de transparència, en aquest cas hem de mirar doncs, a càrrec de quins partits està.
No sé si m'havia demanat la paraula la Maria Borrell.
Sí, jo és que li volia fer la mateixa pregunta a l'Helena, eh? O sigui, no sé per què no veten, o sigui, veten al Parlament a Junts, però en canvi aquí a Paeria no. I bueno, també potser volia posar de relleu el fet de que de precisament el partit, no? O el candidat que va guanyar en aquest cas les eleccions, i aquí està la Carme Valls, doncs no s'ha presentat a la investidura, i a veure, això és un fet més de l'abandonament per part d'ella dels catalans, i que es demostra que va ser completament inútil votar al PSC, ells que tant deien que havia estat inútil en el seu moment votar la Inés Arrimadas, no? O sigui, que seria una bona pregunta de que ella, després de que s'ha posat als peus i al servei d'Esquerra Republicana, ja veiem que Esquerra Republicana ha passat completament i han tirat pel dret, i aquest repartiment que s'ha fet de conselleries, insisteixo, a mi em preocupa aquest repartiment de conselleries i no el repartiment dels diners o les ajudes o les partides pressupostàries que han d'anar també destinades a Lleida. Ja veurem què fan els 15 diputats per Lleida, en aquest cas, i veurem com se tradueix això. Això ens agradarà veure-ho.
Mm-hmm. Marisa Chandri.
No, l'Helena em fa gràcia, no, quan parla del tema de la transparència, que sembla que sigui una cosa que només hagi de poder mangonejar, com si diguéssim, el comú, no? Quan veiem que a Podemos, déu-n'hi-do també els casos que teniu, eh? Vull dir, clar, quan... No sé, jo penso que la transparència és igual qui la porti a terme, no? O qui estigui al capdavant. Al final, amb aquesta qüestió, penso que tots hem d'anar a la una. O sigui, ja no és un tema d'ideologia, és que és un tema totalment transversal, més enllà de les sigles polítiques, i la transparència no és propietat del comú.
No, em sembla molt bé, Marisa, sentir això i escoltar això per part del Partit Popular, que és el partit més corrupte que hi ha hagut en aquest país. Per tant,
bueno, em sembla això, que podem estar discutint
i apostar per la transparència, tenint en compte que bueno,
ells s'han atribuït
càrrecs com a organització criminal. Per tant, bueno, pues aquí
sí, venga,
està
bé. Vamos.
Si em permeteu, sí. Potser puc fer jo de moderadora, no? Perquè tots els partits que estan aquí representats...
De manera molt breu, que ja estem. Files.
Ja està, només era això. Dic que aquí potser només podria fer jo de moderadora en aquest cas com a representant, bueno. Perquè tots els partits d'aquí tenen el tema de la corrupció per fer-s'ho mirar, sí.
Bueno, doncs escolteu, que arribem a les dues, és un tema que evidentment donarà que parlar, a veure si la setmana vinent parlem ja de govern fet o no, i d'altres temes que tenim encara pendents a la ciutat de Lleida. Com sempre, un plaer, eh? Elena Ferre, David Melé, Maria Borrell, Marisa Chandri i Carme Valls, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Adéu, molt bona setmana.
Doncs apa, que nosaltres ens plantarem a les dues de la tarda, ho farem doncs encara amb el tema de Francesco Battiato. En fi, demà hi tornem puntuals a les 12 i 20 des de COPE Lleida, ja saps, parlant sempre de temes de Lleida. Recorda que tens a teva disposició el nostre número de WhatsApp, el 664 526 180, perquè puguis proposar-nos temes o perquè fer-nos qualsevol observació. Que acabis de passar un bon dimarts, segueixes connectat a les freqüències de la cadena COPE per estar informat. Recorda, distància, mascareta, que anem molt bé i que això no s'ha de perdre. Cuida't, una abraçada.